Bon dia a tothom, benvinguts al Supermatí. Avui és dilluns, és 9 d'octubre del 2017. Sembla que tenim un petit inconvenient tècnic que anirem solucionant en els propers minuts de programa. Abans, però, volem explicar-vos, com és habitual en la nostra portada del programa. La cultura no soluciona els problemes, però ajuda a passar-los. Aquesta frase no és meva. És de la Marina Rossell, que me la va dir el passat dijous en una trobada que vam tenir en un museu de Barcelona. No cal dir que la frase venia a tomb de tot el que està passant i me la va dir com a resposta a la pregunta de quin paper havia de tenir la cultura en aquests moments. Ella, la Marina Rossell, que ha estat un dels pals de paller de la nova cançó en moments especialment durs, es mostra crítica, es mostra molt crítica, de fet, en com s'ha portat el procés, però admet que no hi sap veure altres vies de solució. I, de fet, si us mireu les imatges d'ahir, res convida a pensar que la cosa es pugui resoldre, com a mínim, a través del diàleg. Per això, després de les imatges del dia 1 i del descoratjament que provoca veure hordes de gent caminant ahir per Barcelona, negant tota opció de diàleg i exigint presó pel president Puigdemont, el desconcert és encara més gran. I és aquí on la cultura creiem que hi pot jugar un paper transcendental. Explicava la Carme Fanoll, una de les col·laboradores habituals d'aquest programa i la directora de la Biblioteca de Palafrugell, deia, explicava la Carme Fanoll en un dels seus comentaris que les biblioteques poden ser un bon lloc on trobar refugi a tanta angoixa i tanta confusió. Doncs aquí, aquestes biblioteques, jo hi afegeixo els teatres, els cinemes, els auditoris del país, però també les trobades amb amics i veure sèries i sortir a passejar per la platja, com vaig fer jo ahir diumenge, o aneu a Sant Feliu de Guíxols a veure l'exposició aquesta del monestir, aquesta nova expo de la Fundació Thyssen. En definitiva, busquem-nos tots plegats moments de distensió, ja que lluny d'acabar-se a l'estrès del moment, tot apunta que aquesta setmana pujarem un graó més en l'escala de la pressió. I això és el que us volíem explicar avui en aquest matí de dilluns. Comença una setmana que apunta que serà convulsa, que serà tensa. S'espera que demà hi hagi ple al Parlament i s'espera que el govern de la Generalitat, en boca del seu president, en seu parlamentària, facin efectiva d'alguna manera aquesta declaració unilateral d'independència o com va dir el president, traslladi els resultats del referèndum d'ara just fa una setmana. Això s'espera que passi demà. I tot això passa després que ahir la ciutat de Barcelona s'omplís amb 350.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 950.000 segons l'organització, de persones vingudes de la resta de Catalunya, evidentment, i també de la resta de l'estat espanyol, perquè no oblidem, ahir hi havia molta gent vinguda de fora. Dèiem, s'espera que el nivell de tensió pugi aquesta setmana molt més. Tot això us ho expliquem avui, que és dilluns, i avui, que és 9 d'octubre del 2017, a l'espera ja de solucionar aquests inconvenients de tipus tècnic que tenim en aquest matí d'avui, que res, la cosa sembla que podria anar de segons que ho puguem resoldre, i tot això us ho expliquem avui també, just en el moment previ a explicar-vos la previsió meteorològica que, com cada dia, ens porta en Martí Seguer. Aviam si podem escoltar-lo. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Comença la setmana amb un temps assolellat, però a la tarda arribaran bandes de núvols que deixaran el cel mig ennuvolat. Les temperatures es mouran entre els 24 graus de màxima i els 8 de mínima. Es nota el contrast entre les estones de sol i les que no n'hi ha. I demà, encara amb núvols baixos, i dimecres i dijous, dies en conjunt assolellats. I
si... La cinquena edició de l'Onco...
I si tot funciona... Aviam, ja ho farem bé, ja. Si tot funciona correctament, anirem al sumari. Ara sí, sumari que, com sempre, repassem amb la Sílvia Pedret i amb en Toni Selles.
La cinquena edició de l'Oncotrail recapta 220.000 euros. Ha comptat amb 1.584 participants repartits en 196 equips. L'Oncotrail l'organitza l'Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'agrupació excursionista Palafrugell.
El sí s'ha imposat en el referèndum de l'1 d'octubre al Baix Empordà, segons els resultats definitius que ha anunciat la Generalitat. Un 94% dels gairebé 46.000 votants es van decantar per la independència. En total, es va mobilitzar el 52% dels baixempordanesos cridats a votar.
El grup Impuls per Girona, en què s'integren les cambres de comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols, insta el diàleg institucional entre els governs català i espanyol. L'entitat demana una negociació política i s'ofereix a participar en el que pugui contribuir a una solució al conflicte actual.
Els serveis d'urgències del Sistema de Salut Integrada del Baix Empordà han atès més de 58.500 persones durant l'estiu d'aquest 2017. Això suposa un augment de gairebé 2.000 persones ateses respecte als dos estius anteriors. Són dades de la memòria del Consorci de Salut de la comarca.
Comença la 13a edició del concurs de teatre amateur de Sant Feliu de Guíxols. L'obra Soc una nena, de la companyia Grup Amics del Teatre d'Ullastrell, ha donat aquest diumenge el tret de sortida d'aquest concurs, que s'allarga fins al mes de març.
El corredor Mató Palafrugell debuta amb victòria a l'Hockey Lliga. El conjunt de Xavier García guanya per un ajustat 3-2 al recamp Làser Caldes. L'Hockey Palafrugell s'enfrontarà dissabte que ve amb el Barça Lassa.
I avui, a les 8:07, avui dèiem que entrevistarem també la Lluïsa Ferrer, que és la responsable de la Fundació Oncolliga Girona, David Parranyó.
Parlarem amb ella després que aquest cap de setmana s'hagi viscut a la comarca una Oncotrail de rècord, que per primer cop ha recaptat 220.000 euros.
Les 8 del matí, 7 minuts, comencem. I comencem parlant-vos precisament de l'Oncotrail. El Baix Empordà ha viscut aquest cap de setmana una Oncotrail de rècord. La cinquena edició d'aquesta cursa solidària ha recaptat 220.000 euros i ha comptat amb 1.584 participants repartits en 196 equips. L'Oncotrail l'organitza l'Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'agrupació excursionista Palafrugell. També compta amb el suport de mig miler de voluntaris, Toni Selles.
L'objectiu de l'Oncotrail és recollir fons per a la millora de les condicions de vida dels malalts de càncer i les seves famílies durant les estades als centres hospitalaris. Els diners també es destinen a la investigació contra la malaltia. Els participants fan una aportació d'un mínim de 1.000 euros per equip. En les quatre primeres edicions es van recaptar un total de 390.000 euros i en aquesta cinquena fins ara ja s'han sumat 220.000 euros. A més, els organitzadors confien incrementar aquesta xifra en les properes setmanes gràcies a les donacions online a través del web oncotrail.cat. Enguany també s'ha assolit xifres rècord d'equips inscrits, fins a 198, que sumaven prop de 1.600 participants. La diversitat i esperit de la cursa es posa de manifest amb els registres. El millor temps ha estat el de l'equip Traginers, amb 9 hores, 22 minuts, 21 segons. El segon lloc ha estat per Audi Autopodium Team, mentre que el tercer i quart l'han assolit els equips palafrugellencs, Agrupació Esportiva Palafrugell Club Atlètic Palafrugell i Agrupació Esportiva Palafrugell Keep Calm. Els darrers equips en arribant a superar les 24 hores de temps invertit per fer el recorregut de 100 quilòmetres per la Costa Brava i les Gavarres.
I a aquesta hora del matí saludem la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, la senyora Lluïsa Ferrer. Senyora Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Escolti, d'entrada, felicitats per l'èxit.
Moltes gràcies, és veritat, és un èxit que no l'esperàvem quan vam començar.
No esperàveu quan van començar. Quines eren les fites? Quan vau plantejar-vos organitzar per primera vegada aquesta Oncotrail, en què pensàveu?
Bueno, primer de tot, en ajudar els hospitals a tenir uns llocs més adequats per poder fer la quimio, la ràdio, que les gent tinguessin millor qualitat mentre estan allà, que poguessin estar més bé, perquè el tresorer, que ara és el director de la cursa, havia passat càncer, i havia estat 7 hores fent quimio, es va donar compte de les mancances que hi havia, que hi havia separadors, però si doncs no eren molt còmodes, i bueno, la seva va dir, hem de fer un esdeveniment per precisament que la gent, quan s'ha fet la quimio, doncs tingui un descans millor. I vam començar amb 45 equips, i ja ens va semblar doncs, que estava bé, i el nostre repte era 100. Mm. Més de 100 semblava que ja no podria pas ser.
En xifres, diguem-ne, econòmiques, aquest any l'Oncotrail ha recaptat més de 220.000 euros. Sí. Això és un salt quantitatiu molt important, perquè l'any passat s'havia quedat amb 100 i quant mil?
170 i pico per sala, i passat hi havia 150 corredors. És que això, com que cada equip porta no 150 corredors, no 150 equips, sí. Com que cada equip porta 1.000 euros per participar, doncs és molt fàcil de quantificar. I l'any passat 150, 170 i pico, vol dir que encara hi ha gent que han col·laborat amb 1.000 euros. El que fan festes o el que sigui, o busquen sponsors, doncs sempre se fa pensant en els 1.000 euros, però si sobrepassen, doncs ingressen d'aquí bé. Que aquest any 198 equips, que al final van ser 196, hi hagi 220 euros. Uh-huh. L'èxit és aquest, la gent, la il·lusió de poder ens ajuden a ajudar, però de veritat amb una felicitat i unes ganes de fer coses que ens admira molt.
Senyora Ferrer, quan... Vaja, no sé si vostè sol anar a gaires curses d'aquest tipus, més enllà de les pròpies, però m'imagino que deu ser de les poques curses on la gent, després de fer 100 quilòmetres, segueixen fent cara de contents per la causa per la qual han corregut.
Sí, jo no, sempre, ja no tinc ni edat ni ganes de córrer 100 quilòmetres, perquè penso que continuo pensant que la gent que els fan són d'admirar, perquè déu-n'hi-do el que representa. És clar que fent relleu no són 100, fent relleu fan 70, en fan 50, això depèn.
Vaja, bueno, però... ja em deixa més tranquil.
No, tothom fa 100 quilòmetres, però abans que hi ha algú... Però és que a mi me va sorprendre la primera vegada, que ara ja no, perquè vas passant els anys i te n'adones compte que és una cosa habitual, la cara de felicitat que quan arriben, és que a vegades pensava, sembla que tu just volen marxar aquesta gent, els que arriben més tard, que té molt de mèrit, perquè vol dir que si tarden més, doncs poder no estan tan ben preparats o tampoc tothom no ha de fer corrents, però jo penso que els que van arribar més tard tenen igual de mèrit que els que arriben molt aviat, de veritat que sí, perquè no és competitiva.
Ja. Senyora Ferrer, parlem de la destinació dels diners, de com s'escullen, el tipus d'inversions i on van a parar. 220.000 euros que es dediquen a fer què, exactament?
Normal. Sempre han set dedicats als hospitals, comarcals. A Lluís, juntament amb l'Oncolliga, s'envia als gerents dels hospitals a veure què és les seves necessitats que tenen als hospitals, perquè hi ha gent de menester. Sempre pensem en el benestar del malalt, sempre. S'han canviat sillons, amb les butaques, s'han canviat llits, a la vuitena planta de Silicó a Girona, que és el lloc allà on se fan les quines més llargues, la gent ingressat, doncs també els acompanyants com els llits, tot està canviat. La veritat és que això és un goig i us ho fem més sensible a tots els hospitals. Aquest any, possiblement, es canviaran els llits dels pal·liatius de Santa Caterina, perquè potser ja el tenen una mica vell, i les necessitats que en van sortint. Nosaltres, quan pensem en l'oncotrat, ja pensem que van destinats, però sempre en el conjuntament amb els hospitals. I quan donem la sortida de l'any que ve, que això serà el gener, febrer, sembla que és, doncs després se fa una distribució que es posa als diaris de cada quantitat on anar. I a l'any podem donar més a investigació, perquè és un tema que no hi havíem entrat mai, perquè nosaltres sempre havíem pensat que la nostra fita és ajudar el malalt de càncer a les seves famílies, però degut a aquesta prova tan important, que com que les delegacions ajuden a ajudar que la Lliga continuï endavant, que no es necessiten tant per nosaltres, sinó que estan destinats exclusivament amb aquest tema, doncs després donaran els resultats, sempre són, i si es poden, com més diners hi ha, més investigació, més coses poden fer, però realment la nostra idea, com aquest any, com cada any, és que sigui molt i molt transparent, que tothom sàpiga on han anat, un tant per cent també es destina a l'Oncolliga, un tant per cent perquè
el funcionament operatiu
no gens de les delegacions que també ajuden a fer aquests 1.000 euros no seria possible, i això a vegades els darrers parells anar a buscar si tots anem als mateixos llocs a buscar recursos, ja també és lògic que els recursos també hi vagin una part a l'Oncolliga.
Està clar. Senyora Ferrer, una curiositat. Aquests diners estan subjectes a algun tipus de tributació per part d'Hisenda?
No, de moment no, perquè és clar, són donacions, i com que nosaltres els reinvertim amb els diners, el que sí que nosaltres no estem extensos d'IVA ni de res, no tenim cap, per ser fundació, no tenim cap avantatge fiscal, però de moment no ens ha passat mai. Entren a l'Oncolliga com a donació i surten com a donació.
Senyora Ferrer, escolti, no podem fer més que felicitar-la per l'èxit d'aquesta edició de l'Oncotrail. Vaja, si després de passar de 170.000 euros a 220.000, sembla que tenim algun problema amb la comunicació amb la Lluïsa Ferrer. Senyora Ferrer, em sent?
Sí, jo te sento perfectament.
Val. Deia, després d'aquest salt de passar de 170 a 220.000 d'un any amb l'altre, no sé si s'han fixat ja algun objectiu o algun tipus de previsió en l'edició del 2018.
No, de moment el primer l'hem de revisar. Ens feia una mica de por perquè, a veure, tothom està molt content, però tot és voluntariat, eh? No tenim ningú que ens ajudi, que estigui pagant, no? Uh-huh. Que això és l'èxit. L'èxit és aquest. Perquè tot el que fem voluntàriament perquè ens agrada, la fem amb més il·lusió que no pas que ens ho paguin. Això sempre ha estat així. Ens va semblar que els 200 equips, que és la fita que havíem arribat, volíem veure logísticament com ens ha anat. De moment, la valoració és bona, molt cansat tothom, això és lògic, però no, la valoració és molt bona i pensem que molt més de 200 equips farem com l'any passat. Hem de pensar-ho, perquè el que no volem és donar menys qualitat a la cursa que per haver-hi més gent.
Queda clar. Lluïsa Ferrer, presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i, vaja, i felicitats de nou i que vagi molt bé. I a partir del moment que comenceu a pensar en la següent edició, doncs, escolta, ànims i a veure com es pot millorar una mica més encara aquesta Oncotrail.
Sempre pot millorar, sempre. I a vosaltres agraïu-vos el vostre interès, perquè és una manera d'arribar a més gent que sàpiguen per què es fa, com se fa i li tenim la il·lusió que se fa.
Nosaltres, jo ara fa un any quan vam tenir aquesta mateixa entrevista, jo li vaig dir que intentaria arrossegar a tot l'equip de Ràdio Capital a que muntéssim un equip per participar a l'Oncotrail, i això ens obligava, òbviament, a entrenar-nos durant tot l'any, perquè aquí qui més qui menys, excepte, m'atreviria a dir que excepte en Pau Ponseti, que hi va participar, per cert, i en Toni Selles, que són dos membres de l'equip, em sembla que la resta no som capaços de fer 100 metres sense haver d'agafar oxigen. Per tant, jo renovo el compromís d'intentar-ho de cares a l'any vinent.
Bueno, però si tens l'exemple dels companys que ja han participat, ells són els que més realment et podran dir com s'han sentit atesos, com s'han sentit de bé, que nosaltres ens arriben aquests inputs, que la gent està molt content de la manera que nosaltres des del voluntariat els rebem i els portem tan bé com sabem, perquè sabem el mèrit que té i per què ho fan.
No, això ens consta, perquè tant, vaja, en Pau, que és el que realment hi participa, n'acaben molt contents tots plegats. Senyora Ferrer, gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia, tinguem.
Adéu-siau.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Un quart i 4 minuts de 9 del matí. Les cambres de comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols demanen diàleg entre el govern espanyol i el català a través del grup Impuls. Aquest grup està integrat, a més, per la Cambra de Comerç de Girona, les patronals FOEC i PIMEC i el Fòrum Carlemany David Parreño.
Tots ells demanen una negociació política que creuen que la societat reclama. Han afegit que, des de la seva responsabilitat empresarial, s'ofereixen a participar en tot el que puguin contribuir per millorar la situació actual. El grup Impuls per Girona ja va donar suport a la convocatòria del referèndum. Aquesta unió va néixer l'any 2006 en el marc de la defensa de l'Estatut davant de la retallada del Tribunal Constitucional. Fa 3 anys van impulsar un manifest a favor del procés on s'hi van sumar totes les cambres de Comerç i les diverses patronals de Catalunya.
I una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dissabte a les 12 del matí davant l'Ajuntament de Platja d'Aro per demanar diàleg entre el govern espanyol i el català en el context del conflicte independentista. Dani Cortés.
La crida l'ha fet la plataforma Parlem, Hablamos i s'ha repetit a diversos municipis del país. A Platja d'Aro hi han participat membres del grup municipal del PSC, tal com van anunciar el seu portaveu a les xarxes socials, i també membres d'Iniciativa i de Ciutadans. Es feia una crida a anar vestits de blanc i sense emblemes partidistes. A Palafrugell també s'hi han concentrat una desena de persones per reclamar diàleg.
I tot plegat ha tingut lloc quan hem conegut els resultats definitius i detallats del referèndum de l'1 d'octubre. Al Baix Empordà, el sí s'ha imposat amb un 94% dels vots. Hi van haver gairebé 46.000 votants. Això vol dir que en total es va mobilitzar el 52% dels baixempordanesos que estaven cridats a les urnes.
El no va obtenir un 4,4% dels vots a la comarca, és a dir, uns 2.000 vots, mentre que va haver-hi un 1,2% de nuls. Els llocs on la independència ha aconseguit més suport és en municipis petits, com Palau-sator, Gualta, Serra de Daró, Parlavà o Rupià, on va rondar el 98% dels vots. En altres municipis, com Palafrugell, Platja d'Aro i Santa Cristina, va ser menor, amb un 91% de sis. Els resultats no tenen en compte els vots requisats per la Guàrdia Civil a la tallada després de la càrrega policial davant de l'Ajuntament.
I a les 8 i 21 minuts... obrim l'àmbit d'actuació per explicar-vos que desenes de milers de persones es van manifestar a Barcelona en favor de la unitat d'Espanya. L'Ajuntament xifra en 350.000 els participants i Societat Civil Catalana, que són els organitzadors de la convocatòria, la van xifrar en 950.000 persones al Berejide.
Això mateix, la marxa a favor de la unitat d'Espanya i en contra del referèndum d'independència de Catalunya es va convocar sota el lema Prou, recuperem el seny. Els manifestants vinguts de tota Catalunya i també d'altres punts de l'Estat van exhibir banderes espanyoles, senyeres i algunes d'europees i van cridar proclames contra l'anomenat separatisme i contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a favor de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La marxa multitudinària va començar a caminar a la plaça d'Urquinaona i va acabar a l'estació de França, on el Premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa i l'expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell, van fer uns parlaments.
I el president Mariano Rajoy afirma que el govern espanyol impedirà que qualsevol declaració unilateral d'independència es plasmi o es converteixi en alguna cosa, i afirma també que Espanya seguirà sent la mateixa.
Ho ha afirmat en una entrevista al diari El País, en la qual Rajoy ha afirmat que Espanya continuarà sent el país de sempre durant molt de temps. A tres dies de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui al Parlament en un ple en el qual es podria declarar la independència, Rajoy ha demanat al catalanisme pactista i moderat que torni i que s'allunyi d'extremismes radicals i de la CUP.
Gràcies, Alba Leijide. I a 7 minuts perquè siguin 8:45. Tancarem aquest bloc dedicat al procés i a la independència, a la possible independència del país, amb un comentari que aquesta setmana ens porta el periodista Dani Chicano.
Disculpeu que torni al tema, quan el que segurament voldríeu és reposar de la qüestió, però és que em costa encara ara entendre la lògica que hi ha al darrere de les ratlles de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil Espanyoles el dia 1 d'octubre arreu del territori, i especialment a les comarques gironines. Aquestes a les quals Félix de Azúa, poeta, novel·lista i membre de la Real Acadèmia Espanyola, va dedicar unes boniques paraules en una ben pagada columna a El País. Los políticos españoles solo dieron en pensar que la cosa emputecía cuando tomó el mando la comandancia de Gerona. Aquella provincia es un clon de Guipúzcoa y comparte con ella lo montaraz, la víscera y el arcaísmo. Es gente de religión y trabuco. Les ratlles, deia, ens van dur escenes esfereïdores que no tindran mai ni oblit ni perdó. Els nostres amics i amigues, pares i mares, avis, àvies, fills i filles, nosaltres mateixos, agredits, vexats i humiliats amb un acarnissament que només mostren les feres salvatges, només per voler votar. Però també vam poder veure escenes heroiques de resistència i solidaritat, eren un bàlsam davant la barbària. Pot ser que Twitter sigui com un bar, és possible. Alguns diuen que només hi ha borratxos. Jo no ho crec. S'ha de saber destriar el gra de la palla. I va ser a través de Twitter, precisament, que se'n van brindar algunes de les millors escenes de tot el que va succeir l'1 d'octubre i que em van ser molt útils en un sentit terapèutic per assossegar-me. El que em podríem anomenar l'escena de Sant Mori està la primera en el meu rànquing personal. Sant Mori no arriba als 200 habitants. L'estoïcisme amb què un grup de familiars i amics que feien una arrossada a la porta del local de votació reben un escamot de la Guàrdia Civil és la mostra més digna de la capacitat d'acollonar empordanesa que he vist mai. El comentari que se sent a l'arribada de les forces de l'ordre indica l'esperit de la rebuda. Tu, són molts. Ens rendim o què? A Sant Mori ja havien obert el local de votació, constituït la mesa, votat, fet el recompte i tancat la barraca, de manera que la trentena llarga d'uniformats i la secreta que els acompanyava van marxar amb les mans a les butxaques. La humiliació hauria estat completa si els haguessin ofert un tall de coca de crema o de cabell d'àngel. També recordaré sempre les imatges de l'interior de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà, de 500 habitants, amb una barricada al davant de la porta i un vilatà elevat fins a gairebé tocar el sostre de l'entrada, falcant la porta amb els peus mentre recolzava l'esquena a la paret contrària del passadís. Mentre els guripes picaven la porta com possessos, a l'interior fins i tot hi havia una senyora que demanava enèrgicament en Jaume, un altre defensor del fortí, que no insultés els que miraven de violentar l'entrada. O els canvis d'urnes verídiques per d'altres plenes de vots falsos, d'urnes penjades en arbres o dintre de nínxols en altres bandes del país. Per descriure aquest tipus de jugades, la nova terminologia utilitza anglicismes com fake o trolejar. D'això de trolejar aquí en diguem collonar, prendre el pèl o el número. Montaraz, Víscer, arcaísmo, trabuco, religión... Ja el voldria, Félix de Azúa, ser tan sofisticat com els empordanesos i disposar del seu sentit de l'humor. Estar-ne desproveït, com és el cas, és una tragèdia enorme i és aleshores, quan mires d'utilitzar la ironia, que únicament aconsegueixes expel·lir un rot de vinagre. Quin gran país! Pel que fa al dispositiu de l'operatiu policial, tret d'alguna excepció, el responsable devia triar on actuar de la mateixa manera que Quim Mas Ferrer tria on va a fer el foraster, llançant darts a un mapa. Oi que sí, Enric Millo?
El comentari d'avui d'en Dani Chicano. Punyent, com sempre.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
3 minuts i 2 quarts de 9. Els serveis d'urgències del Sistema de Salut Integrada del Baix Empordà han atès durant l'estiu 2017 58.563 persones. Això suposa un augment de gairebé 2.000 pacients atesos respecte als dos estius anteriors, Dani Cortés.
Els serveis d'urgències del SSIBE inclouen l'Hospital de Palamós i el CAP de la Bisbal, el de l'Estàrdit, el de Palafrugell, el de Palamós, el de Sant Antoni de Calonge i Torroella de Montgrí. De tots, l'Hospital de Palamós acumula el 35% de totes les urgències ateses. Són gairebé 20.500 visites repartides en els 3 mesos de la temporada de la següent manera: 5.700 al juny, 6.800 al juliol, 7.800 a l'agost.
També a Palamós han augmentat els casos més urgents un 7,6% de mitjana respecte a l'any passat.
Al juliol fins i tot va haver un 20% més d'urgències greus que el 2016. Mentrestant, els casos no greus han baixat un 5,2%. Segons l'SSIBE, aquest estiu menys pacients amb problemes lleus han anat a l'Hospital de Palamós gràcies a la campanya informativa sobre els centres d'atenció primària al Baix Empordà. En aquests centres han atès un 3% més de persones. El consultori de l'Estartit han augmentat un 28%. Les visites aquest any estrenaven noves instal·lacions.
8 i 29... I anem cap a Torroella. Perquè han decidit tornar a tapar un tram de muralla medieval. És un espai de la muralla que va quedar al descobert amb les obres de remodelació de la plaça del Lledoner de Torroella de Montgrí, Gerard Escaig.
Les restes s'han tapat amb un protector geotèxtil i amb terra per a la seva correcta conservació. L'Ajuntament ha volgut aprofitar l'ocasió per excavar-lo i documentar-lo arqueològicament. Això ha permès obtenir informació important per entendre millor el traçat de l'antiga muralla. El tram excavat data del segle XIV i té una longitud d'uns 17 metres. També s'ha posat a descobert una petita part del paviment originari del carrer del Mar. A partir d'avui, les obres de remodelació al nou espai es reprendran amb normalitat. La nova plaça tindrà un plafó explicatiu amb informació de la muralla i s'està estudiant la fórmula per marcar el seu traçat en el nou paviment.
Gràcies, Gerard. No marxem de Torroella. Perquè els Mossos d'Esquadra han identificat l'home que va ser trobat mort al mar a prop de les Illes Medes el passat 30 d'agost. Segons informa El Punt Avui, l'home era estranger i va deixar una nota de suïcidi. Això confirmaria la tesi dels forenses que el tret que tenia a la boca se l'havia fet ell mateix, Dani.
Una barca d'arrossegament de roses va pujar el 30 d'agost a la seva xarxa al cos d'un home sense vida. Es trobaven pescant a unes 4,5 milles de les Illes Medes. El cadàver portava samarreta negra, uns pantalons de xandall foscos i xancletes. La policia va determinar que el cos feia poc temps que era sota l'aigua, ja que tenia el que semblava un cop al cap que encara sagnava i presentava pocs símptomes de descomposició. Ara bé, un cop analitzat el cos, s'ha sabut que el suposat cop era la sortida d'una bala que ell mateix s'hauria disparat amb una arma d'un calibre de 8 o 9 mil·límetres.
9:15 del matí, parlem de vins. Perquè sembla que els vins de la denominació d'origen d'Empordà són prou bons i és que aquest cap de setmana han estat guardonats en els Premis Vinari 2017 a Eugènia Güell.
Exacte, una vintena de vins de l'Empordà han aconseguit ser premiats i pràcticament en totes les categories. El que més destaca és el Premi Vinari d'Or al millor vi dolç, ranci o de postres, atorgat a Peralada Garnatxa de l'Empordà Solera de 12 anys del 2004. També ha estat guardonat el celler Pere Guardiola de Campmany com a millor etiqueta de vi per al Floresta 3B8. Els vins de l'Empordà també van ser premiats pel que fa a vins blancs joves i amb criança i negres i joves de guarda, per exemple.
Però, Eugeni, volem saber què és exactament això dels Premis Vinari.
Sí, aquests premis s'entreguen a l'Auditori de Vilafranca del Penedès i són uns premis de vins catalans que existeixen des de l'any 2013. Tenen l'objectiu de donar a conèixer els vins i escumosos del país. És un concurs oficialment reconegut per la Generalitat de Catalunya i està organitzat per vadevi.cat. Així doncs, és molt important pel sector perquè orienta el consumidor sobre el producte local de qualitat.
Gràcies, Eugènia. 9:15 de nou. I, per extensió, a Ràdio Capital estem de celebració. Perquè l'antropòleg i escriptor begurenc Adrià Pujol ha estat reconegut amb el premi Libers Liber Pensa de No Ficció. Es tracta d'una important fira del sector editorial que organitzen a Besalú. Han premiat la seva darrera novel·la, La carpeta és blava, publicada amb l'editorial L'Abreu.
El jurat ha decidit premiar la darrera obra de Pujol, centrada en el collonar empordanès. El jurat està format per Carlos Terrón, Lluïsa Marín i Josep Pujol. Va ser un dels llibres més venuts al Baix Empordà per Sant Jordi. Enguany també ha traduït L'eclipsi de George Pérez, un llibre que no té as. Pujol ha publicat altres llibres com Escafarlata d'Empordà i l'autobiografia Picadura de Barcelona, motiu pel qual va ser nomenat Palafrugellenc de l'any. Liberis Liber és la fira d'editorials independents de Besalú. Fa 2 anys van estrenar aquest premi per a llibres de no ficció. S'uneix als guardons de narrativa i poesia i de literatura infantil i juvenil.
I no cal dir que des d'aquest programa felicitem efusivament a l'Adrià Pujol en tant que col·laborador del Supermatí. I recordeu, per cert, a més, que La carpeta és blava és un minuciós anàlisi sobre el collonar de l'Empordà. I aquesta hora del matí no deixem de parlar de premis, perquè els Premis Fest reconeixen els festivals que es fan a l'Empordà i nominen el Festival de Cap Roig, el Porta Ferrada i l'Ítaca Cultura i Acció. Els Premis Fest són els únics al país que reconeixen la tasca dels festivals de música i en les seves 4 edicions ja s'han convertit en un punt de trobada per tots els professionals del sector. La crònica és de Marc Clapés.
El Festival de Cap Roig opta 5 premis. Millor festival de petit format, el més sostenible, revelació i també dues nominacions més. Una pel millor directe nacional, gràcies al concert de David Bisbal, i l'altra el millor directe internacional per el concert de Norah Jones. En el cas del Portaferrada de Sant Feliu, els premis als quals està nominat són també el del millor festival de petit format, millor directe internacional per Jamie Gillum i el millor festival de format mitjà. Per acabar, l'Ítaca, Cultura i Acció està nominat a millor festival de petit format, revelació i, finalment, el més sostenible. Fins demà es pot votar a través del portal dels Premis Fest i el dia 25 d'octubre coneixerem els noms dels guanyadors en una cerimònia que tindrà lloc al Bilbao Arena.
Gràcies, Marc Clapés. 8:35. El concurs de teatre amateur de Sant Feliu de Guíxols ha tornat amb la seva 13a edició i ho va fer amb l'obra Soc una nena, de la companyia Grup Amics Teatre d'Ullastrell. Hi ha 10 obres programades i de molts llocs diferents, Eugènia.
Sí, la següent que es representarà el proper 22 de novembre és de Puigcerdà, per exemple. També n'hi ha de Terrassa, Mataró, Gavà, Granollers, Molins de Rei o Llorenç del Penedès. Es representaran des d'ara fins al dia 25 de març al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols. Les obres de diferents grups les ha seleccionat l'agrupació teatral Benet Escrivà i són totes de teatre amateur i aquest any especialment còmiques.
Teatre Sant Feliu de Guíxols, i en aquest moment, en aquest punt del programa, fem un salt dràstic i anem cap a la informació esportiva. Perquè aquest cap de setmana s'han disputat diversos partits al Baix Empordà, però cal destacar l'arrencada de la temporada de l'hoquei, on aquest curs el Palafrugell fa realitat el somni d'haver pujat a la màxima categoria de l'hoquei estatal, l'hoquei Lliga. En aquest sentit, el debut no pot haver estat millor perquè els baixempordanesos han guanyat a casa davant la seva afició el primer partit contra el Caldes. Va ser per 3-2, Pedro Ruiz.
Debut històric i immillorable. El corredor Mató Palafrugell es va estrenar a casa a l'hoquei Lliga amb una victòria treballada per 3-2 contra el Recamp Làser Caldes. Els palafrugellencs protagonitzaven un inici de partit espectacular. Al minut 5 ja guanyaven per 2-0 amb gols de Rubén Ruiz al minut 3 i Joni al minut 5. El Caldes va reaccionar al bon inici del conjunt entrenat per Xavier García, però el porter local Lino va protagonitzar una actuació providencial. A 5 minuts abans d'arribar al descans, el capità del Caldes, Alexandre Accensi, establia el 2-1 al marcador. A la segona part, els de García ampliaven distàncies amb un gol al minut 33 de Ribot. Quan restaven 2 minuts pel final, els vallesans van anotar el 3-2 i van buscar l'empat fins a l'últim instant. Finalment, els 3 punts se'ls van endur als baixempordanesos, que tanquen el primer partit de la història de l'entitat en la màxima categoria en una còmoda 5a posició. El proper dissabte, el Palafrugell s'enfrontarà al Barça Lassa, que ja és líder i és el principal candidat a guanyar l'hoquei Lliga.
Veurem com evoluciona aquest equip, aquest corredor mató d'hoquei de Palafrugell. Passen 2 minuts de 8:45 del matí i aquest bon inici del Palafrugell ve acompanyat de la posada en marxa d'una escola d'hoquei al Baix Empordà. El seu responsable, Francesc Borrell, ha explicat a Ràdio Capital que un dels seus objectius del centre és promocionar aquest esport arreu de la comarca, David.
Ha sigut amb l'ascens de l'hoquei Lliga que s'han plantejat aquest projecte per tal de fomentar l'esport i els seus valors. De moment ja compta amb 25 alumnes de 3 a 6 anys. Aquesta escola no pretén ser un filial del Palafrugell, però estaran disposats a col·laborar amb ells. Francesc Borrell assegura que els agradaria que naixessin altres clubs d'hoquei.
La nostra finalitat és donar a conèixer el hoquei, tal com he dit, aquí a tot el que és el Baix Empordà, però la màxima il·lusió nostra seria que es creessin clubs aquí al Baix Empordà. És a dir, no és el club hockey Palafrugell que té l'interès de que tots els jugadors vagin cap allà.
L'escola d'hoquei s'entrena als pavellons de Mont-ras i Palafrugell. Per augmentar el grau de coneixement de l'esport, han fet diverses xerrades en les escoles de la comarca.
Nosaltres vam fer un anàlisi de què és el que podem millorar, no? I a més, com a club. Llavors, què passa? No? Que comences a reflexionar no només les parts econòmiques de viabilitat, sinó de donar a conèixer l'esport. De quina manera? Doncs hem anat a moltes escoles de tot el Baix Empordà i moltes que ens falten encara, malauradament, perquè tenim els mitjans que tenim, doncs donant a conèixer l'esport.
El Club Hoquei Palafrugell ja té més de 60 anys d'història i compta amb 15 equips en totes les categories.
Gràcies, David. 8:09 de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí.
I fem un últim apunt per l'actualitat general, i és que Donald Trump afirma que només una sola cosa funcionarà amb Corea del Nord. Davant els dubtes si el president nord-americà preveu una acció militar contra el règim de Pyongyang, Trump ha dit que ho esbrinaran en poc temps, Alba Lejide.
Trump continua apostant per la retòrica dura com a resposta als programes nord-coreans d'armes nuclears i míssils balístics i durant el seu discurs del mes passat davant l'Assemblea General de l'ONU va amenaçar destruir totalment Corea del Nord si continuava amb les seves provocacions. El passat cap de setmana el president va qualificar de pèrdua de temps els intents del seu secretari d'Estat Rex Tillerson de negociar amb Pyongyang. Seguidament, la Casa Blanca va assegurar que les úniques converses que planteja tenir amb Corea són les que estiguin relacionades amb els esforços per alliberar els tres nord-americans que es troben detinguts en aquest país.
Gràcies, Alba. 8:40, ara tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs anem a l'agenda. I avui us expliquem que estan en marxa les 12è jornades gastronòmiques La Poma a la Cuina, i això és de Torroella de Montgrí, Marc Clapés.
Fins al 31 d'octubre, a Torroella de Montgrí, diferents restaurants del municipi participen emportant els seus millors plats elaborats amb aquesta fruita. A les jornades gastronòmiques tant pots trobar una selecció d'entrants com plats principals, així com postres basats en aquest preuat aliment, tot a base de pomes de qualsevol de les varietats que hi ha a casa nostra.
I no deixem la cuina, que en aquesta ocasió, però, anem a Palamós.
A la vila de Palamós, i fins al 22 d'octubre, es pot gaudir en diferents restaurants de productes provenients de la mar. Les jornades gastronòmiques Palamós Gastronòmic posen valor aquest patrimoni culinari. Es podrà gaudir d'un menú especial amb les millors propostes de peix i marisc de la temporada de la Llotja de Palamós.
I marxem a Navata. Allà hi celebren la seva setmana cultural.
Per aquest dilluns a les 9 de la nit al Centre Cívic, xerrada amb el tema Entorn sense fum, a càrrec de Xavier Terrades Manté, referent de promoció de la salut de l'Empordà i també del Departament de la Generalitat de Catalunya.
I totes aquestes activitats, si voleu, les podeu consultar a través del nostre web, com sempre.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs tot això us ho hem explicat avui, que és dilluns 9 d'octubre del 2017. Dèiem, us hem explicat avui que és dilluns 9 d'octubre, el mateix dia en què s'implantava la jornada laboral de 8 hores, Marc.
L'any 1919, a Barcelona, després d'una vaga general de 44 dies amb més de 100.000 participants que van paralitzar l'economia, el govern espanyol va acceptar les demandes dels treballadors, que incluïen una jornada de 8 hores, el reconeixement dels sindicats i el reintegrament dels treballadors acomiadats. El 3 d'abril va ser aprovat el decret, però no va ser fins l'octubre quan es va acordar que la jornada màxima d'Espanya fos de 8 hores al dia i 48 a la setmana.
I també tal dia com avui, un 9 d'octubre, moria el Che Guevara.
Ernesto Guevara, més conegut com el Che, no perquè fos de València, va morir l'any 1967, assassinat després de ser capturat per l'exèrcit bolivià amb la col·laboració de la CIA. Fins 30 anys més tard, les seves despulles no van ser enterrades a Cuba. Guevara va ser un dels líders de la revolució cubana i durant els anys 60 s'establí amb un grup de guerrillers a Bolívia. Anys més tard es va convertir en un símbol d'abast mundial per la lluita contra les injustícies socials o la rebel·lió.
I també tal dia com avui, un 9 d'octubre, va néixer John Lennon.
L'any 1940 va néixer una de les figures més emblemàtiques de la música britànica. En Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr va formar els Beatles, un dels grups més importants de la dècada dels 60 i 70 i tot un símbol de pau. Va perdre la vida tràgicament un 8 de desembre de 1980 a mans d'un fanàtic que va acabar amb ell. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Doncs amb aquesta cançó hem volgut il·lustrar aquesta efemèride d'avui, que és 9 d'octubre i en un dia en el que, tal dia com avui, naixia John Lennon. I no deixem de parlar de música. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. I és que aquesta setmana el grup Wolf Alice demanava als seus seguidors que compressin el seu disc, que és aquest que està sonant de fons, per evitar que Shania Twain aconseguís el número 1 de la llista de discos del Regne Unit, com finalment així ha estat. La cantant canadenca ha venut unes quantes còpies més que Wolf Alice, fet que l'ha situat al primer lloc amb Now, 18 anys després de fer-ho amb Come On Over. Per la seva part, Visions of Life dels Wolf Alice es queda a la segona posició, seguit per David Gilmour amb el seu directe a Pompeia. En l'apartat de senzills, Post Malone desbanca Sam Smith i tot gràcies a Rockstar. El tercer lloc és per Camila Cabello amb Havana, seguit per Dua Lipa amb New Rules, i la cinquena plaça se situen a Avicii i Rita Ora amb Lonely Together. I si aquesta cançó que esteu escoltant i que es diu Rockstar és la que pretenia desbancar a Shania Twain, volem escoltar també com sona aquest disc de la Shania Twain. Summer's here.
one more beer, another song comes on the radio, so loud and clean, yeah. Your whisper come in my ear. I follow like a season, not afraid of what I'm feeling. Fear disappears each time I close my eyes. I kiss you once, kiss, I kiss you twice. It's in the air we're breathing. Oh, can you taste the freedom?
Swinging with my eyes closed és una de les noves cançons de la Shania Twain que podeu escoltar aquí al Supermatí, i és aquesta, precisament, amb aquesta anècdota d'aquesta banda que pretenia treure-li el número 1 a la llista de singles britànica. I no deixem de parlar de música encara.
Open up your arms, closing up your heart.
Is before the light, and that's enough.
Doncs així sona la cançó més nova de la Pink. Ja és el segon senzill del seu darrer treball discogràfic. Aquesta és la segona, dèiem. Perdó, aquesta és la tercera, dèiem. I es diu Whatever You Want. I amb la Pink estem a punt d'arribar al final del programa d'avui. Programa en el que us hem explicat una mica de tot el que ha passat en els darrers, en les darreres hores al Baix Empordà, i també hem fet alguna pinzellada per saber què passa a la resta del món. Tot el que ha passat a casa nostra, o el més important, el més destacat, us ho resumim amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret en forma de resum de titulars.
La cinquena edició de l'Oncotrail recapta 220.000 euros. Ha comptat amb 1.584 participants, repartits en 196 equips. L'Oncotrail l'organitza l'Oncolliga Girona, amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'agrupació excursionista Palafrugell.
El sí s'ha imposat en el referèndum de l'1 d'octubre al Baix Empordà, segons els resultats definitius que ha anunciat la Generalitat. Un 94% dels gairebé 46.000 votants es van decantar per la independència. En total, es va mobilitzar el 52% dels baixempordanesos cridats a votar.
El grup Impuls per Girona, en què s'integren les cambres de comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols, insta el diàleg institucional entre els governs català i espanyol. L'entitat demana una negociació política i s'ofereix a participar en el que pugui contribuir a una solució al conflicte actual.
Els serveis d'urgències del Sistema de Salut Integrada del Baix Empordà han atès més de 58.500 persones durant l'estiu d'aquest 2017. Això suposa un augment de gairebé 2.000 persones ateses respecte als dos estius anteriors. Són dades de la memòria del Consorci de Salut de la comarca.
Comença la 13a edició del concurs de teatre amateur de Sant Feliu de Guíxols. L'obra Soc una nena, de la companyia Grup Amics del Teatre d'Ullastrell, ha donat aquest diumenge el tret de sortida d'aquest concurs, que s'allarga fins al mes de març.
El corredor Mató Palafrugell debuta amb victòria a l'Hockey Lliga. El conjunt de Xavier García guanya per un ajustat 3-2 al recamp Làser Caldes. L'Hockey Palafrugell s'enfrontarà dissabte que ve amb el Barça Lassa.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia, i fins demà. I encara abans d'acabar, un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Doncs avui comencem amb un temps assolellat, però cap a la tarda arribaran bandes de núvols que deixaran el cel entre mig ennuvolat. Les temperatures es moren entre els 24 graus de màxima i els 8 de mínima, i és que es nota el contrast entre les estones de sol i l'escarònia. I demà encara amb núvols baixos i dimecres i dijous dies en conjunt assolellats.
Gràcies, Martí. Acaba avui el Supermatí, un programa que avui hem començat de manera accidentada per culpa de la tècnica i que l'hem acabat també una mica trompicons perquè no hem pogut parlar, que ens hauria agradat, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Però en qualsevol cas, com diu aquell, cada dia surt el sol, després de la tormenta sempre viene la calma. Ja veurem quan ens arriba la calma. I tornarem demà a les 8. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Adéu-siau, que tingueu molt bon dilluns.
Supermatí, amb en Miquel 40.